Hola, molt bon dia i benvinguts a un nou programa del Finestra Comarcal. Després d'unes quantes entrevistes amb alcaldes de la comarca, avui fem una aturada en el camí. No hem convidat un alcalde, sinó que hem demanat que ens acompanyi el president del Consell Comarcal del Priorat, César López. Amb ell volem repassar l'actualitat del Priorat des de la perspectiva de la institució supramunicipal que fa gairebé un parell d'anys que presideix. César López, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
César López, regidor d'Independents per Falset de l'Ajuntament, és president del Consell Comarcal del Priorat, com dèiem, des de fa aproximadament 2 anys. Va arribar-hi després de tancar un acord amb els independents adscrits a Esquerra Republicana i amb el PSC. En virtut d'aquest acord, seria president durant 2 anys, un termini que gairebé és a punt d'esgotar. Parlem d'aquests 2 anys i comencem pel que està marcant una mica l'actualitat, no només suposa a nivell de Consell Comarcal, sinó també per les entrevistes que hem tingut amb els altres alcaldes, i és la situació econòmica. A dia d'avui, quina és la situació econòmica al Consell Comarcal del Priorat?
Bueno, a dia d'avui, per no ser massa exagerats, jo et diré que és dolenta. La qüestió, per una raó molt senzilla, perquè nosaltres som terminals amb tots els cobros i la Generalitat ens deu 2,5 milions aproximadament d'euros. Llavors, com tu mateix pots comprendre, així està el Consell Comarcal.
Com us justifiquen, bueno, aquests endarreriments?
L'excusa que dona la Generalitat és de que de Madrid no li arriben els suficients diners com per poder pagar. Però el problema no és ja el que et deuen, que és un problema i molt gros, sinó el problema és que a la millor has de fer joventut i diuen que has d'agafar 2 tècnics. I això tu els agafes pel preu de l'any anterior, per dir-ho d'alguna manera. Arriba el novembre i llavors te diuen que no, que t'ho rebaixen un 20%. Tot el que has pagat, d'on ho treus? I així funciona tot.
Com comentaves ara fa un moment, al Consell Comarcal la major part dels diners que rep són finalistes, per tant el rep per prestar un determinat servei. Quins són els serveis que s'han vist més afectats?
A veure, els serveis bàsics no s'han vist afectats pràcticament, com poden ser els serveis socials, com pot ser el transport escolar, com pot ser els menjadors escolars, etc. Aquests no s'han vist afectats. Ara, joventut s'ha vist afectada, promoció econòmica s'ha vist afectada, turisme, que no rebem ni 5 de la Generalitat, i això de sortir dels fons propis del Consell també s'ha vist afectat, i si anéssim nombrant moltes coses.
Comentaves ara fa un moment el tema de promoció econòmica, que gairebé s'ha quedat sense partida, i una de les coses que penja de promoció econòmica és turisme. Això us va obligar a prendre mesures en un dels sectors que precisament des del Consell Comarcal del Priorat s'havia posat molt èmfasi en els darrers anys.
Sí, ja va haver el pla de foment de turisme, que això va costar uns 800.000 euros, però va arribar un moment que es van acabar els diners i aquí es va acabar el pla de turisme, i l'ideal hauria sigut poder-lo continuar, poder ampliar i continuar i fer més gran aquest pla. Però el novell ni 5 d'això us hem d'arreglar amb els fons propis del Consell. Què hem hagut de fer? Pues mira, teníem un tècnic, no el podíem mantenir i vam haver de deixar que prestés els serveis, i així moltes coses.
Quin servei s'està prestant des del punt de vista turístic des del Consell Comarcal del Priorat?
Bueno, ara tenim oberta l'oficina de turisme tots els dies de la setmana, excepte el dilluns, que es fa festa. Els demés dies està oberta. Tenim una tècnica de turisme, que ara és una substituta, perquè la que és la propietària, per dir-ho d'alguna manera, de la plaça, ha tingut un nen, i fins que torni hi ha una substituta. O sigui, el servei se segueix cobrint. Aquest servei, a part d'això, estem ara parlant amb la nova associació que s'ha fet de no turisme per a veure si pot haver una sinergia entre els dos i ajudar-nos als altres.
Sobre això també li volia preguntar. Com veuen des del Consell Comarcal iniciatives privades, com la que comentava ara mateix, la de Priorat en no turisme?
Bueno, nosaltres ho veiem, però no bé, molt bé. Ho veiem molt bé perquè, al fi i al cap, sempre el qui se'n gaudeix de tot el que es faci és l'empresa privada, perquè l'administració no va per fer negoci. Llavors, si l'empresa privada ha tingut aquesta iniciativa i ojalà tiri endavant i ojalà cada vegada siguin més socis, doncs nosaltres els apoyarem amb tot el que puguem.
Respecte al tema del turisme, de la promoció econòmica, en més d'una ocasió s'ha demanat a la Generalitat, quan vostès han tingut reunions o aprofitant que venien representants de la Generalitat aquí, per explicar el model de desenvolupament econòmic de la comarca perquè d'alguna manera desencallar, no?, aquesta situació i perquè la Generalitat segueixi apostant. Quina resposta han rebut davant d'aquestes reclamacions i aquests informes que vostès han presentat?
Molt bones paraules, però al final no s'ha traduït en res. Ara, l'última esperança, o una de les últimes esperances que tenim, és que el dia 31 de maig ve el senyor Felip Puig, que és el conseller de Promoció Econòmica i Economia, i ell, esperem que ara puguem treure-li alguna
cosa. Perquè el conseller Puig va venir quan era conseller d'Interior i precisament a ell li van lliurar un d'aquests documents.
Sí, sí, perquè va ser ell que ens ho va demanar i va dir que ho presentaria al govern, però no hem tingut cap resposta. Ara que és el responsable, a veure què passa.
Tenint en compte doncs, que la situació a la comarca doncs, és complicada, ja no parlem doncs, del tema aquest del turisme, que vostès van haver de disminuir l'aportació que hi feien, què pot fer el Consell Comarcal per promoure l'economia aquí al territori?
Bueno, el Consell Comarcal, jo diria, no sé si és la paraula exacta, fer de pedigüeños i anar a la Generalitat penjant-se dels seus pantalons i anar demanant. Estem fent coses que no costin, que no es transdueixin en un cost dinerari, com pot ser el que es va fer ara a l'aeroport de Barcelona, que es va fer una presentació pels vins del Priorat, en aquest cas, el Montsant vindrà després, i durant 3 mesos, tots els dijous de l'any, a la sala VIP de l'aeroport, que hi passen unes 600 persones diàries, se faran cates i provaran vins del Priorat.
A banda, també es va fer al Corte Inglés de Tarragona fa un parell d'anys i ara es va fer a Barcelona aquesta mostra. En el de Barcelona ja hi havia més comarques. Tenen resultats de com ha anat això?
Sí, a Tarragona va ser boníssim. La prova és que van repetir Barcelona. I a Barcelona també ha sigut molt bona, però no tenim els resultats exactes, no li puc dir números. Però sé que va ser molt bona. Però, a més, això són promocions publicitàries, per dir-ho d'alguna manera, perquè el que es vengui allí, que es pot vendre 2-3 caixes, un bodeguer, no és una gran quantitat, però sí és la publicitat per la gent que hi passa i que ho coneixen.
Parlava abans d'altres serveis, que els serveis bàsics de moment no han hagut de fer grans canvis en això, però parlava d'un que sí que s'ha vist afectat del tot, que és el de joventut. Aquesta setmana tenien una reunió amb Joventut de la Generalitat. Com ha anat aquesta reunió?
Ahir es va fer aquesta reunió. Ahir, precisament, vam estar a Barcelona, junt amb el gerent, i, bueno, molt bones paraules, també molt tot bé, però hem d'esperar, encara no sabem. Ells donen l'excusa, suposo que serà veritat, de que els pressupostos no estan aprovats. I, clar, diuen que sense pressupost no poden dir quines quantitats poden dedicar a Joventut o el que sigui, i estem esperant.
Recuperant les dificultats econòmiques de les que no s'ha escapat el Consell, també doncs, els ajuntaments, com han anat comentant els alcaldes quan han passat per aquest espai, una de les decisions que va haver de prendre el Consell fa aproximadament un any va ser la d'acomiadar a 7 treballadors. Era indispensable o eren indispensables aquests acomiadaments? Se n'han de descartar de cara al futur o és una porta que sempre està oberta?
A veure, mai se pot dir el que passarà demà. Jo, en principi, ara en aquests moments, descartaria que en el futur, o per lo menos un futur pròxim, s'hagi de despedir amb algú més, o reestructurar la plantilla, no m'agrada dir despedir. Aquesta reestructuració que hi va haver a principis de l'any passat, o a mig any passat, per a mi va ser molt dolorosa, no per a mi, sinó per tots els responsables d'aquesta àrea, però no hi havia més remei, perquè se'ns estava minjant el pressupost i havíem de reduir-ho com fos, i aquesta va ser l'única manera que vam trobar.
Entrem en altres qüestions més concretes i comencem, si la sembla, per una que últimament preocupa força el territori. Ens referim a aquest projecte de Red Elèctrica d'Espanya, aquesta línia de molt alta tensió, Escatrón-La Secuita. Quin és el posicionament del Consell al respecte i què pot fer-hi?
A veure, el Consell ja el primer que va fer és demanar una reunió amb Red Elèctrica Espanyola. Van vindre els tècnics, nosaltres volíem que fos una reunió oberta i així també ens ho va demanar la plataforma que està en contra d'això, però Red Elèctrica va dir que ells una reunió oberta no voldrien perquè seria un caos. El que sí, es van oferir a que vinguessin tots els alcaldes i explicar-los, i després cada alcalde que expliqués al seu poble el que li semblés. Van vindre els alcaldes, va vindre Red Elèctrica, el que van explicar allí ara està en fase d'estudi el projecte de medi ambient, o sigui que no hi ha res fet. El que ells van ensenyar és de que és una línia, sí, que ara és de 200 i ara serà de 400 més 200, o sigui, passaran 2 línies per les mateixes torres, i el projecte està, encara que es va dir en una assemblea aquí però jo m'ho he tornat a mirar. El projecte està que la línia antiga, quan funcioni la línia nova, la línia antiga desapareixerà. Quan? Això ja no ho sé, però el projecte posa que la línia antiga desapareix.
Aquest projecte, però, arriba en un moment en què fa doncs, aproximadament uns mesos es va signar la Carta del Paisatge del Priorat i que s'emmarca també doncs, en futures actuacions i en aquesta candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO. Com casa una cosa amb l'altra?
Bueno, no casa de cap manera. Això és un divorci absolut. Llavors, el que sí és que nosaltres ja estem en contra, però el primer que ens van dir a Red Elèctrica és que això era un bé comú d'interès nacional. Llavors, quan això es declara d'interès nacional, és molt difícil de que desapareixi. El que sí, hem de lluitar perquè es faci de la millor manera possible i, si pogués ser, que desapareixés. Però això ho veig molt difícil.
Us s'han reunit, per exemple, amb la plataforma per parlar de possibles actuacions? Ho dic també perquè aquesta setmana, en el ple de dilluns, l'alcalde de Falset, el Jordi Puigcheu, també comentava la intenció de l'Ajuntament de presentar una moció. És a dir, hi ha la possibilitat de que es faci un front comú a nivell comarcal contra aquest projecte?
Si s'ha de fer, se farà. I si totes les parts implicades hi estan d'acord, per la part del Consell ja dic ara jo que sí.
Una altra qüestió que també doncs, ha estat polèmica en els darrers temps ha estat tot el que ha passat amb el Consell Esportiu, un òrgan que té l'objectiu de promoure l'esport a nivell municipal i comarcal entre els infants i joves, i que vostès van denunciar que no funcionava o que no havia funcionat en els darrers anys. Hi ha novetats al respecte del Consell Esportiu?
Sí, novetats, i jo diria que molt bones i positives. El Consell Comarcal, primer, vull deixar clar que el Consell Esportiu no té res a veure amb Consell Comarcal. És un ent completament a part. El que passa és que els dos se diuen Consells, un és esportiu i l'altre és el Consell Comarcal. Però sí que des del Consell Comarcal vam agafar la bandera de que no podia funcionar així, per una raó molt senzilla, perquè totes les AMPAs i alcaldes de molts pobles ens deien de que això no funcionava, que aquí no es feia res, que ningú els deia res, feien reunions i a la gent els deia... Això és tot el que van comunicar els alcaldes de les AMPAs. Vam promoure una reunió, jo vaig cridar el director de la UCEF, el president de la UCEF, va vindre aquí, vam estar parlant i la millor manera era de que fer dimitir a la junta que hi havia. La junta que hi havia va dimitir, ha dimitit tot en pes, d'un en un, però al final han dimitit tots, i ara s'ha nombrat una comissió gestora, i aquesta comissió gestora ha de portar a terme uns jocs, una reunió que pot ser d'atletisme, futbol, tennis, etc., tots els esports de tots els nens de la comarca que hi vulguin assistir als col·legis, i per més que res això és per demanar subvenció, que no es perdi tota la subvenció que hi ha d'aquest any. Amb tot el que costi això ho pagarà la subvenció, i llavors a partir del mes de juliol fer una assemblea i nombrar una junta nova. I aquesta junta, aquesta assemblea hi podrà entrar tothom, tant els que han participat com els que no han participat, o sigui, alcaldes, ens deportius, Consell Comarcal i AMPAs.
Vostè ara, a banda de president del Consell Comarcal, és president d'aquesta junta que està al capdavant,
sí,
del Consell Esportiu en aquests moments. Vostès, com a Consell Comarcal, van criticar l'opacitat de l'anterior Consell Esportiu. Sí. Ara que estan dins...
De moment encara no sabem res perquè hem de demanar els comptes. El que passa és que jo crec que aquesta junta gestora no és la seva missió demanar comptes ni demanar justificacions. Això o ho ha de fer la Generalitat a través del Consell d'Esports o ho ha de fer la junta nova que entri. El que sí he demanat jo com a president és de que la junta que es formi a partir de la pròxima assemblea, aquesta junta entri des de zero. O sigui que no es trobi amb un remanent de deutes, això zero. Això se n'ha de fer càrrec la Generalitat, o la Generalitat ha de demanar comptes a la junta anterior.
També, a banda d'aquest tema, també hi ha un altre, aquest es remunta doncs, a fa més temps, però en els darrers mesos sí que hi ha hagut novetats. Parlo del conflicte entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els municipis que conformen la Mancomunitat del Topograpo, Torroja, Porrera, Gratallops, Poboleda, un conflicte en el qual el Consell Comarcal una mica ha fet de mediador. Hi ha alguna cosa de nova al voltant d'aquesta qüestió?
Bueno, ja hem estat parlant amb Generalitat, hem estat parlant amb l'ACA, en principi l'APCA s'oposava de totes, però el delegat del govern d'aquí de Tarragona, el senyor Nin, i el César Puig, que és el director territorial de Medi Ambient, aquests s'han posat d'acord amb nosaltres, amb insistir perquè l'ACA perdoni la deute que tenen aquests ajuntaments o que es busqui una solució i fer les obres de que es necessiten per arreglar tot el que hi ha fins ara que no ha funcionat mai, però s'ha anat deteriorant amb el temps. Sembla que hi ha bones perspectives. Vam demanar si els ajuntaments se farien càrrec d'aquestes obres, no del pago, sinó de rebre-les. Van dir que sí, bueno, i ara està en tràmits.
Vostès van demanar com a Consell Comarcal o van presentar un projecte amb aquest Pla Únic d'Obres i Serveis, no?, en relació a aquesta qüestió.
Sí, es va presentar un projecte, però bueno, hem de saber si s'aprovarà o no s'aprovarà.
Una altra també de les qüestions en les quals ja ha estat el Consell Comarcal i que, de fet, va ser el primer a presentar una moció, va ser en la que s'exigien les millores a la Nacional 420, en aquest tram entre Falset i Móra d'Ebre, una moció que ha anat sumant adhesions, també en fallesment al ple del passat dilluns a l'Ajuntament de Falset. Han també adreçat una carta a la subdelegació del govern al respecte. Tenen resposta?
Bueno, jo vam entregar una carta a la subdelegació del govern, al senyor Sierra, a Tarragona, li vaig portar en mà i vam estar parlant. Ell, no sé si és excusa o és realitat, el que sigui, va dir que s'havia fet un pressupost perquè la carretera aquesta no era solament asfaltar, sinó que s'havia d'aixecar tot el subsol perquè estava tot fent malbé, s'havia de fer. I llavors això diu que tenia un pressupost, va dir ell, de 8 milions d'euros, que aquests 8 milions no els podien assumir i que ara estava estudiant a veure si es podia rebaixar aquest pressupost o si hi havia algun tram que estava més o menys bé deixar-lo i arreglar els que estaven més malament. Així vam quedar. A partir d'aquí vam fer una moció, aquesta moció s'hi ha sumat la Càmera de Comerç de Reus, s'hi ha sumat el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, s'hi ha sumat l'Ajuntament de Falset, i llavors creiem que això farà força. Nosaltres, si d'aquí un mes màxim no s'ha donat resposta o no sabem alguna cosa, tornarem a insistir.
El fet és que arran de les darreres pluges la carretera està pitjor del que estava.
No, i cada vegada estarà pitjor perquè el subsol s'està com si s'enfonsés.
Tornant a la gestió del propi Consell Comarcal, tenint en compte que l'equip de govern el formen tres partits, és a dir, el seu com a independents, els independents escrits d'Esquerra i també el Partit dels Socialistes, deixant al marge el partit amb més representació, que era Convergència i Unió. Quina és aquesta relació amb l'oposició aquí al Consell Comarcal?
Bueno, és una relació, jo no diré que sigui molt bona, ni diré que sigui dolenta, és una relació normal. Ells fan la seva oposició i nosaltres fem la tasca de govern. Però fins ara enfrontaments no n'hem tingut cap.
Comentava a l'inici que els hi deuen molts diners de la Generalitat. El tema aquest dels colors, és a dir, que el color que hi hagi aquí sigui el que hi ha a la Generalitat, això perjudica? És a dir, el fet de que no sigui el mateix color perjudica o són coses que es diuen i que realment no són així?
Jo diria que no diré que perjudiqui, però diria que no és el mateix. No és el mateix si ets del mateix color que el govern que si no ho ets. Nosaltres, ells, l'oposició, es va oferir a anar juntament amb nosaltres de la mà a la Generalitat per demanar subvencions i coses, i els hi vam dir que sí, el vam demanar, l'últim ple va ser, o l'anterior ple, però fins ara no ens han dit res, ni ens han contestat, ni ens han dit res.
Fa pocs dies se celebraven els 25 anys del Consell Comarcal, uns 25 anys que, a més, han coincidit doncs, en que els Consells Comarcals estan una mica en el punt de mira arran d'aquesta reforma de l'administració local que es planteja des de la Generalitat. Els fan patir aquests canvis que s'apunten? Sobre quin serà el paper dels Consells Comarcals?
Bueno, a mi fent patir no, perquè jo n'estic convençut que els Consells Comarcals, com el nostre, els petits, per dir-ho d'alguna manera, i dispersos, aquests continuaran. Que potser hi haurà alguna reestructuració, sí. El que jo tampoc entenc és el que s'ha parlat moltes vegades, de que desapareixeran els polítics del Consell i que això ho portaran els alcaldes. És que els alcaldes no són polítics. Jo crec que són polítics igual estan al Consell o estan a l'alcaldia. I l'únic que em fa por a mi, i ho haig de dir clar i català, és de que si és el Consell d'Alcaldes el que demina això, serà una olla de grills perquè cada alcalde voldrà el millor pel seu poble.
Parlant, però, de la necessitat dels Consells Comarcals en comarques que la nostra, com el Priorat, que, com apunta vostè moltes vegades, és dispersa, amb poca població, amb ajuntaments molt petits, hi ha qui diu que potser aquests serveis que es presten des del Consell potser també els podria prestar la Diputació i que no hi hauria d'haver una duplicitat.
I també els podria prestar la Generalitat i els podria prestar l'Estat, per dir-ho d'alguna manera, des de Madrid. Però jo crec que la proximitat és un tant per cent molt elevat de l'eficàcia dels Consells Comarcals.
Per anar acabant, a mi m'agradaria també doncs, entrar una mica en el terreny més personal, més individual, i m'agradaria una mica que em valorés com han estat aquests 2 anys al capdavant del Consell Comarcal com a president, la convivència amb la resta de grups que formen part d'aquest equip de govern, i una mica també tenint en compte que en principi, d'acord amb el pacte que vostès van signar, vostè ja està gairebé esgotant, no, la seva presidència. Quina valoració fa a nivell personal d'aquests 2 anys davant del Consell?
Bueno, la valoració que faig jo per a mi és positiva dins de totes les traves que hem tingut i que segurament que continuaran de la falta de liquidez de les tresoreries. En quant a l'oposició, ja ho he dit abans, és una entente normal, jo no diré que sigui cordialíssima, perquè tampoc ha de ser així, perquè l'oposició ha d'existir tot arreu, si no, els governs s'adormen, si no hi ha algú que els punxi i que els vagi despertant de quan en quan, jo crec que hi ha d'haver l'oposició. El que passa és que ha de ser una oposició sincera i ha de ser una oposició positiva. El de més, jo diria que s'han fet coses, ja s'han anat enumerant en temps, doncs, per exemple, arreglar lo del Consell Esportiu, per exemple, lo de Tarragona, per exemple, lo del Cort Inglés de Barcelona, el que s'està fent a l'aeroport, etc etc.
Quan acabi aquesta etapa com a president, vostè serà vicepresident.
Sí.
La seva implicació serà la mateixa que la que té fins ara?
Bueno, això s'hauria de preguntar al president que entrarà, però bueno, ja hem estat parlant i jo suposo que hi haurà una implicació, no serà tan directa, però hi haurà una implicació.
Doncs a César López, hem arribat al final de l'entrevista i li agraïm de nou haver acceptat la nostra invitació per parlar de l'actualitat del Consell Comarcal i també del Priorat. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
I a vostès, a tots els que ens escolten, abans d'acomiadar-nos, els hi recordem que aquesta entrevista la podreu tornar a escoltar demà diumenge a 5:45 de la tarda i dimarts a partir de 8:00. També la trobareu penjada al nostre web, radiofalset.fm, a partir de dilluns. Gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en el proper Finestra Comarcal. Bon cap de setmana.